Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Mentre esperem que arribin els Reis, us acompanyarem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb l'actualitat esportiva de la jornada a casa nostra. Una actualitat que ve novament molt marcada pel Covid i les afectacions al món de l'esport en general i ara al Barça en particular. Des de dos vessants, l'esportiva, perquè el Barça va anunciar ahir a la nit dos positius a l'staff del primer equip. Aquest matí els jugadors han passat proves PCR i estem a l'espera dels resultats perquè l'equip pugui entrenar-se aquesta tarda i jugar demà al camp de l'Atlètic Club partit de Lliga, i la pandèmia que afecta també a les eleccions, al procés electoral, perquè amb les noves restriccions es dificulta el procés de recollida de signatures per part dels precandidats, i la data de les eleccions, que com sabeu és el 24 de gener, es pot veure amenaçada si la situació no millora, que no fa pinta, més aviat tot el contrari. També la UFEC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, ha tornat a aixecar la veu davant la nova prohibició o les noves restriccions, ja van 4 vegades, de la pràctica esportiva en llocs tancats com gimnasos i pavellons, i anuncia accions legals contra aquestes decisions del govern català, a qui demanen una rectificació. Demà tenim en principi aquest partit de Lliga del Barça a Sant Mamés, i també tenim Copa del Rei. Avui arrenca la segona ronda amb 6 partits sense catalans en joc avui. Demà, però, tenim Burgos Espanyol, Cornellà Atlètic de Madrid i Olot Osasuna. I dijous, Girona Lugo i Penya Deportiva Sabadell. El Girona i el Sabadell, que ahir van empatar a 0 a Montilivi en partit de Lliga, un resultat que no satisfà a cap dels dos, perquè el Girona es queda a 4 punts de la promoció d'ascens i el Sabadell cinquè per la cua, però empatat a punts amb Castelló i Alcorcón, que estan en descens directe ara mateix. I demà, partit històric del Barça femení, que jugarà el derbi de Lliga contra l'Espanyol a l'estadi del Camp Nou. El futbol femení torna al Camp Nou 50 anys després. En parlarem amb la blaugrana Marta Torrejón. En bàsquet, derrotes ahir del Joventut i de l'Andorra. La penya va caure davant del València 80-91, mentre que l'Andorra no va poder amb el Real Madrid 69-75 i es queda fora de la Copa. El Dakar en cotxes, mala etapa per Carlos Sainz, que s'ha perdut i està ara a 34 minuts del líder Peter Hansel. En motos, Joan Barreda ha perdut el liderat i cau a la novena plaça, 9 minuts del nou líder, que és Skyler Hawkes. I en futbol sala, el Barça no troba la regularitat a la Lliga i nova ensopegada, empat a 2 a la pista de l'Antequera, així que el Barça jugarà la classificació per la Copa a un partit, al Palau, davant del Rivera Navarra, el dia 17. Avui comentarem la jugada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch, i les preguntes del dia a Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem si s'han d'ajornar les eleccions a la presidència del Barça. Creieu que sí, només el 29%, que no, la gran majoria, el 71%. I en clau espanyol, us preguntem si demà l'Espanyol ha de jugar el partit de Copa contra el Burgos amb titulars o amb suplents. Ho teniu claríssim. Amb titulars, penseu, només l'11%, i amb els suplents, la gran majoria, el 89%. El Marc Peirés està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Vinga, comencem quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda, i com hem de fer en els darrers temps de tant en tant, avui amb portada dedicada al Covid i a l'afectació de la pandèmia al món de l'esport en general, i aquesta vegada al Barça en particular. Saludo primer a l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Estem pendents a les últimes hores de la plantilla del Barça després de que ahir a la nit el club comuniqués dos casos positius a l'estaf. La plantilla ha passat proves aquest matí i estem pendents dels resultats.
Sí, ara la plantilla, els jugadors es troben a casa seva, pendents dels resultats dels tests PCR que han tornat a passar, com deies, aquest matí a primera hora a la ciutat esportiva, després que ahir en els testos que van passar dos membres de l'estaf tècnic donessin positiu. De moment s'ha suspès l'entrenament de les 11 del matí, també la roda de premsa de comand del migdia, i la previsió, pel que ens diuen des del club, és que es faci tota la tarda un cop es coneguin els resultats d'aquesta proves. El club regna la prudència, la cautela, tot i que no es descarta que hi hagi més contagis, tenint en compte que abans d'ahir la plantilla es va desplaçar a Huesca en autobús, en dos autobusos concretament, com marca el protocol de la Lliga. Així que ens trobem en un compàs d'espera en la prèvia d'aquest partit de demà a Sant Mamés a les 9 de la nit, corresponent a la jornada 2. Recordem que si hi ha 7 jugadors del primer equip en condicions, el partit es podria disputar sense cap problema.
Haurien d'aparèixer positius com bolets perquè el partit s'ajornés, Helena, perquè sí. És el que tu dius, el que diu la normativa és que amb 7 jugadors del primer equip tu ja pots jugar al partit.
Així és, i hi ha alguns futbolistes que hi han passat el coronavirus, com per exemple és el cas d'un Titi, que per cert està recuperat del virus gàstric i serà una de les novetats de la convocatòria que tindrem aquesta nit. En el Barça no en saben dir exactament quin serà el timing, perquè ja et dic, estan pendents dels resultats d'aquestes proves, però seria molt mala sort que hi hagués tants jugadors contagiats perquè no es pogués disputar el partit, on insistim, per reglament, si hi ha 7 futbolistes de la primera plantilla en condicions, demà es podria disputar aquest Athletic Club a Futbol Club Barcelona.
Perfecte, estem pendents, no cal dir que si hi ha alguna novetat durant el programa ho explicarem. I una cosa més, Helena, no sé si Alanya formarà ja part d'aquesta llista de convocats o no, perquè està a punt de tancar la seva sessió al Getafe, no?
Sí, jugarà seguit al Getafe fins a final de temporada. Ho avançàvem ahir a la COPE. És un dels futbolistes que ha anat a passar el test a PCR, però no estarà a la llista de convocats perquè avui mateix es tancarà aquesta sessió, una sessió pura i dura, sense opció de compra. El Getafe assumirà la fitxa de l'Anyà i d'aquesta manera el Barça alleujarà la seva massa salarial. L'Anyà només ha estat titular en un partit aquest curs. A Kiev, Koeman l'ha convidat a sortir, li va dir directament que no jugaria, que el millor era que busqués minuts fora del Barça. Tenia diverses propostes a l'Anyà sobre la taula, de la Lliga, també de la Sèrie A, però el Getafe és l'opció que més l'ha convençut, sobretot per Bordalàs, que li ha transmès molta confiança i perquè més hi té un bon amic, l'exblaugrana també Cucurella. A l'Anyà tornarà a sortir cedit fins al mes de juny. La temporada passada recordem que ja va estar a préstec al Betis.
Molt bé, Condis. Gràcies. Estem en contacte per si hi ha alguna novetat. Que vagi bé.
Perfecte. Bona tarda.
Bona tarda. La pandèmia que afecta el Barça en aquests instants a nivell esportiu i també l'evolució de la pandèmia, que no és bona, al contrari, cada dia estem pitjor, afecta també al procés, a les eleccions, a la presidència del Barça. Bàsicament, en dos aspectes. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Molt bé, Joan.
La pandèmia dificulta, per una banda, la recollida de signatures amb les restriccions sí. que tenim i també amenaça, ja jo diria que clarament, la celebració de les eleccions el dia 24, no?
Recollida de signatures que acaba, com se sap, el dia 11 del mes de gener, és a dir, el dilluns de la setmana que ve, i també les eleccions del dia 24, i segons podem avançar Esports Cope, al Barça, el president de la comissió gestora, Carles Tusquets, té intenció d'enviar avui mateix, aquesta mateixa tarda, una carta als responsables de la Generalitat fent unes preguntes directes, directíssimes, per saber què es pot fer i què no es pot fer, per exemple, la recollida de signatures, i aclarir el més aviat possible també si es poden fer les eleccions. Saps que estava prevista una reunió de la mesa tècnica, segons vam dir ahir, el partidazo prevista pel dijous dia 14? Doncs bé, en aquesta carta també el president de la comissió gestora, Carles Tusquets, pressionarà per avançar una mica aquesta reunió prevista en agenda pel dia 14 i saber d'una manera clara i el més aviat possible si es poden fer o no les eleccions el dia 24.
Després ho comentarem al debat, Oli, però no sé com ho veus tu, jo cada dia ho veig més complicat, eh?
Sí, i les autoritats sanitàries, per exemple, ahir parlàvem amb fons de la Conselleria de Salut, no volen dir masses coses públicament, únicament moment diuen que hi haurà una reunió, a la Conselleria General de l'Esport de la Generalitat també diuen que hi haurà una reunió, però clar, no hi ha reaccions, no hi ha declaracions en un sentit o en un altre. I a partir d'aquí, doncs, naturalment, el president de la Comissió Gestora es pregunta què es pot fer i què és el que no es pot fer, de manera que farà aquestes preguntes directíssimes a la Generalitat per saber el tema de la recollida de signatures, també, perquè hi ha problemes, clar, i també el tema de les eleccions prevista pel dia 24. I, a més, cal recordar que hi ha una mobilitat tremenda en dia d'eleccions. No sé quanta gent voldria anar a votar, per exemple, aquestes eleccions, però a les darreres eleccions van anar a votar 47.000 persones.
Sí, sí, que són moltes. La majoria a Barcelona, però, en fi, hi ha gent que vota, que podria votar en aquestes eleccions a d'altres punts del territori, també.
Sí, 93% són els socis són de Barcelona, però, clar, i a més tenen dret a vot més de 100.000 socis. Em sembla que 110.000 socis tenen dret a vot, no? Sí, sí. De manera que no sé si es podran fer, no es podran fer, i per això es pregunta al Barça i al president de la Comissió Gestora què es pot fer i que ho diguin d'una manera ràpida, el més aviat possible.
De moment, per obtenir respostes a totes aquestes preguntes, no queda més remei que esperar. Saludo també al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tu has estat una estona aquest matí amb un dels afectats, amb un dels precandidats a la presidència del Barça, Emili Rousseau, que com veu tota aquesta situació?
Doncs, bueno, ja dimecres passat, tant ell com Agustí Benedito, en dos actes, van parlar d'ajornar-les, i avui, amb les noves mesures que va anunciar ahir la Generalitat, Rousseau manté la seva idea d'ajornar-les, ja que considera que està en lloc la salut dels socis.
Considerar si, bueno, en esta situación convendría, por ejemplo, hacer algún tipo de suspensión temporal a los efectos de continuar el proceso una vez se levantaran estas restricciones a la movilidad. Porque si no, seguramente estemos lesionando el derecho de nuestros propios consocios y consocias. Debe prevalecer siempre el derecho a la salud de las personas y, por tanto, si llegado el momento pues se considera que no es conveniente la celebración de las elecciones, lo más conveniente será, lógicamente, pues que se aplacen o se vuelva a hacer una convocatoria en otro momento.
De fet, Rousseau explicava que no sap com podran arribar les paperetes signades de punts com Andorra o de les penyes de la resta de Catalunya, que estan fora de Barcelona, perquè amb el tancament municipal no serà possible. A l'acte també hi era el seu vicepresident esportiu, el de Rousseau, Josep Maria Minguella, que donava també la seva opinió.
Jo, si això segueix així, buscaré la manera de paralitzar aquest tema, entre altres coses, per exemple, que va en contra de les pròpies normes que treuen el departament aquest, que hi ha a la Generalitat, que no sé com es diu, el PUSICAT o no sé què. Vostè fa això per un costat i per l'altre costat permet que hi hagi gent que vagin, però no nosaltres sols, totes les precandidatures buscant socis per dir, firma'm aquí. Bueno, és Josep Maria Minguella, no és la presidenta. Això no quedarà així si algú no pren una mesura radical amb aquest tema.
Rousseau també ha explicat que ahir el van trucar quatre precandidats que volen fer front comú perquè estan molt preocupats per com recollir les firmes amb aquestes noves mesures.
Doncs tot això pel que fa al Barça, però encara tenim una afectació més. José Luis Gil, bona tarda.
Hola, Mallori, bona tarda.
Perquè les noves restriccions tornen a afectar una vegada més. Crec que ja van quatre vegades a gimnasos i pavellons que han de tancar, i la UFEC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, torna a la protesta.
Gimnasos, instal·lacions esportives, esports de base a la pràctica. Es calculen, i són càlculs de la UFEC, que aquests 10 dies de restriccions provocaran a aquest sector 70 milions d'euros de pèrdues. Tot això per una pràctica, l'esportiva, que segons dades de Sanitat, que també ha posat sobre la taula la UFEC, només provoca un 0,28% dels contagis de Covid-19 entre persones. És per això que des de la UFEC ho tenen clar. O el govern rectifica o tornaran a anar, ja va passar a començaments de novembre, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Gerard Esteve, president de l'UFEC.
Entenem que aquesta decisió és absolutament un greuge comparatiu amb els altres sectors que no s'han vist tocats, però també amb la resta de l'esport a nivell estatal. La pràctica majoria de comunitats autònomes no han prohibit l'esport, es continua fent aquesta pràctica, inclús les pròpies competicions en algunes comunitats estan fent-se en aquests moments en públic. Les indemnitzacions que també s'han anunciat, al voltant dels 15 milions d'euros, són absolutament insuficients. L'esport no té la culpa, estem farts ja de rebre sempre els cops del govern en quant al tancament d'activitats i, per tant, demanem aquesta rectificació.
per què nosaltres no i d'altres sí, a d'altres comunitats autònomes, una UFEC que calcula que amb aquestes restriccions la pràctica esportiva de base i els resultats tornen a l'estatus de la dècada dels 80.
Molt bé, doncs aquesta és la portada de l'EsportsCope d'avui dimarts, vigília de Reis, que hem hagut de dedicar una vegada més, malauradament, a l'afectació del Covid al món de l'esport. Avui el Barça es veu molt afectat per aquesta situació. Em temo que no serà l'última portada que haguem de dedicar a parlar d'aquesta situació. 20 minuts passen de les 3 de la tarda, fem una pausa i anem cap a Bilbao, que allà estan en situació agitada també.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en El Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como un móvil Samsung Galaxy A71 de 128 GB que antes costaba 469,90 euros por solo 299,90. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra Feliz 2021 en El Corte Inglés.
Doncs vinga, anem cap a Bilbao, que volem parlar també una estona del rival del Barça en el partit de Lliga de demà, l'Atlètic Club, que, com sabeu, acaba de canviar d'entrenador. Ha fet fora Garitano i arriba Marcelino García Toral. Saludem al mite de l'Atlètic i comentarista COPE, el gran Dani Ruiz Bazán. Dani, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal, cómo estamos, Dani?
Pues muy bien, aquí aguantando un poco esta nueva vida que tenemos todos, pero bueno, afortunadamente de salud bien, gracias.
Bueno, me alegro. Oye, mira, de entrada pendientes de las pruebas a las que se han tenido que someter los jugadores del Barça, porque sabrás que ha habido dos positivos en el staff y estamos pendientes de que los jugadores estén bien y puedan jugar, ¿eh?
Pues esas noticias, ahora mismo estaba leyendo la noticia aquí, ya lo había oído por radio. Y bueno, vamos a ver si puede que no pase nada más que lo que ha pasado para que el partido se pueda celebrar y sobre todo por la salud de los jugadores, claro.
Sí, nos tenemos que acostumbrar a todo esto, Dani. ¿Qué remedio,
pues,
no?
Pues muy difícil. Yo la verdad es que me está costando mucho porque soy un hombre muy inquieto, muy nervioso y muy intranquilo. Y el hecho de este tipo de vida, con ese temor que estás todo el día y con esa encima de la cabeza siempre pensando que te puede pasar algo y todo este tipo de cosas, la verdad es que es duro el tema.
Por ahí, por La Rioja, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Por La Rioja.
Hombre,
y por el País Vasco.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, me alegro
mucho. Si mañana vamos para allá y contamos el partido. Digo, ¿se puede ir normalmente a los restaurantes o hay también unas horas fijadas?
No, está con la restricción normal de ese distanciamiento. Te hacen tomar, si vas a tomar un café, un aperitivo, tienes que estar sentado en mesas. Bueno, hay una serie de medidas, hay menos aforo en los restaurantes y tal, pero vamos, en este momento todavía no ha habido una restricción total como la que tuvimos y como la que en estos momentos parece que va a volver otra vez, porque el índice está subiendo y hay unas reuniones estos días y seguramente habrá otra vez un corte otra vez de medidas.
Sí, sí. Y esto del fútbol sin gente, Dani...
Nada.
Bueno, tiene que funcionar, pero cuesta acostumbrarse. Y en un estadio como San Mamés, donde el ambiente es tan bonito siempre y tal...
San Mamés, el Nou Camp, el Bernabéu, todos los campos... Esos, sí. El San Mamés, indudablemente para mí tiene algo especial y para muchos jugadores de toda la liga, ¿no? Siempre dicen que San Mamés es un... Y es verdad, ¿no? A mí me da la sensación, yo estoy triste y te lo digo con sinceridad, cuando retransmito los partidos y todo, hay muchas veces que mi mujer me dice, joder, parece que estás apático, y es verdad, es que me da una sensación de frialdad un partido en esa situación que no me parece un partido de primera división, un partido como el que vamos a jugar mañana contra el Barça, que joder, que hay un ambiente ya, todas las calles de Bilbao, Pozas, que es una zona de poteo, de toda la gente, el comentario de fútbol, todo eso ha desaparecido, sí. Vas al campo, estás oyendo hasta las palabras que dice el utillero, que el balón tiene poca presión, y el árbitro que me he olvidado el pinganillo y no sé qué, o sea, unas sensaciones de que no es fútbol, que la verdad no parece fútbol.
Y el mismo jugador no está muy metido en el partido
a
veces.
No, eso...
Está frío.
Te voy a decir que resta para mí un 70%. Si yo sería futbolista en estos momentos, para mí restaría un 70% de lo que me motiva un partido Atleti-Barça con gente a sin gente. O sea, a mí sin gente me da la sensación de que es una pantomima. Es una, pues sí, hay que jugar porque hay que jugar, pero es que vamos, no existe ni presión para el contrario, ni presión para el árbitro, ni muchas cosas que hay, esa animación, eso levantar al equipo cuando hay una situación mala dentro del partido, sí. Y San Mamés, 50.000 personas pues levantan al equipo y lo transforman y se vuelve a ganar el partido. O sea, ese tipo de sensaciones pues se han olvidado.
Y el árbitro además hace lo que quiere, porque como dices, no hay presión por parte
de
nadie.
Claro.
Están medio fríos los jugadores, está el público que no existe. Entonces, yo por ejemplo, recuerdo un partido del Barça en el Camp Nou, que pitaba Mateu Laoz, y yo no sabía si era gol o no era gol, porque el hombre ni se movía. Va para la portería, coge la pelota, habla con los jugadores. Oye, ¿pero ha sido gol o no ha sido gol?
Sí.
Está todo muy raro.
Es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Vamos a ver si con todo este lío que tenemos ahora de las vacunas y todo este tipo de cosas, pues afortunadamente, que no creo que va a ser para inmediato.
Esto va para largo,
Dos, tres, cuatro meses o cinco, suponiendo que todo funcione bien.
Ojalá, lo firmo ahora, ¿eh?
Y yo también lo firmo contigo, ahora mismo, inmediatamente, sí.
Bueno, oye, Dani, queríamos comentar contigo un poco la situación en el Atleti también, sobre todo esta situación con Garitano, que bueno, sí que es verdad que había run sobre su figura durante esta temporada desde hace tiempo, pero no esperábamos que le echaran después de ganarle al Elche.
Bueno, yo ya lo he comentado en nuestra emisora, lo he comentado en algún momento y durante los partidos lo he comentado yo. A mí personalmente me parece desastroso las formas y cómo se ha hecho esta actuación. Yo sé que en el fútbol desgraciadamente muchas veces tiene que pagar no digo el que menos, pero muchas veces la persona que no tiene toda la culpabilidad es al que se lo cargan, ¿no? Yo creo que Garitano, si miramos un poco la trayectoria de él llegó al Atleti en una situación que el equipo estaba muy mal para salvarlo, lo salva, hace llegar al equipo a la final de Copa y una serie de circunstancias que para mí personalmente pues son de aprobado alto. Un aprobado alto. Entonces, la Junta Directiva confía en él. Entonces, yo lo que no entiendo, y el Atleti nunca en la vida ha ocurrido eso, es que llevaríamos 7-8 partidos con una espada que tenía encima el entrenador, que cada partido que iba a jugar, como perdamos, le echamos. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer a ningún profesional de nada. Yo siempre le he dicho, os pongo el ejemplo a vosotros que sois periodistas, locutores de radio. O sea, si a vosotros os diría el director que si al segundo error que cometas y digas una palabra equivocada, vas a la calle.
Te equivocas seguro.
Estarías atemorizado, estarías pensando, joder, a ver si lo digo bien, a ver si lo digo mal. O sea, pues esa sensación es la que tiene que tener el entrenador y los jugadores que parece que estaban con él, tienen que tener esa sensación. Por lo tanto, no le han favorecido. Yo creo que, sinceramente, las cosas hay que hacerlas de otra forma. El Atleti siempre las ha hecho de otra forma y yo creo que en esta ocasión se han equivocado. Yo creo que tanto el presidente como Rafa Alcorta, que es el responsable del tema deportivo, son los que se tenían que haber hecho valer y haber salido y haber defendido al entrenador, y en un momento determinado, si la situación es dramática y es mala, pues si hay que echarlo. El fútbol desgraciadamente es así, pero yo le digo a la gente, hoy se lo he comentado a varias personas, si el Atleti le gana al Barça el miércoles, que no está dentro de lo imposible,
no, que va, que tal va, y que como va. Está el Barça, ni mucho menos,
está el Atleti prácticamente en posiciones de UEFA.
Sí. Y ahora tiene 21 y el Barça 28, o sea que tampoco hay tanta diferencia.
Imagínate, pues yo le digo, todos los equipos que están por debajo del Atleti, ¿qué es lo que hay que hacer con ellos?
Sí, o sea,
que yo creo que es que la gente critica porque es que el Atleti no está haciendo un buen juego, que está muy irregular y tal. Y yo les digo a toda la gente que me pueda oír y escuchar, vamos a ver, ¿qué queremos nosotros del Atleti? El Atleti estamos siempre queriendo que sea un equipo de cantera, que sea un equipo con jugadores de aquí, que representen al País Vasco. O sea, hemos tomado unas normas que todos las hemos asumido, pero esas normas contraen, que habrá temporadas buenas, temporadas malas, temporadas regulares. Estas temporadas que estamos pasando, estamos en unas temporadas de transición, con 5 o 6 jugadores del Bilbao Athletic que están subiendo y bajando, con la marcha de Aduriz, el máximo goleador del Atleti de las últimas épocas, con un estadio de San Mamés sin público. O sea, hay una serie de cosas que se han juntado todas, que encima la gente quiere que seamos como el Bayern de Múnich cuando jugaba Müller de delantero, o sea, que hagamos todo y que ganemos 5-0 y 6-0 y juguemos bonito.
Y pues encima, eso, señor, echas, encima, Dani, echas a gente de la casa como Garitano,
claro,
y fichas a un perfil de entrenador que dices, ¿y por qué? ¿Por qué debe venir este y no?
Bueno, yo, no sé. Mira, Yo ahí voy a respetar al que viene porque no tengo nada en contra de él.
Claro.
Aquí se ha hablado mucho de que ha hecho declaraciones alguna vez en contra del Atlético. Bueno, todo el mundo hemos hecho siempre cosas alguna vez en contra de otro equipo y luego al final hemos fichado por él o lo han hecho, y eso hay que respetarlo. Pero a mí lo que sí me duele es que un hombre de la casa, como tú dices, se le haga lo que se le ha hecho de la forma que se le ha hecho, y no tener la valentía de salir alguien y decir, oiga, vamos a ver, yo he apostado por este entrenador hasta la temporada que esta temporada. Cuando finalice la temporada, si no estamos de acuerdo, cambiamos de entrenador. Pero el Atleti no puede ser un equipo que cambie de entrenador porque la prensa, las tertulias estas de barraca, que empieza el uno, empieza el otro, que es que hay que echar, que hay que echar. Este tipo de cosas no puede existir en el Atleti, y mucho menos, ya metiéndome en lo económico, no veas tú la que se lía con este tío, claro, porque ahora ya se lo han cargado a 3 o 4 personas del equipo de Garitano.
Sí, sí, traer un equipo nuevo.
Indudablemente ellos van a exigir hasta el último euro, porque están en su derecho. Pero el equipo que viene nuevo viene con 6 o 7 personas.
Claro, claro. Sí.
Que no es moco de pavo. Entonces, el Atleti está con problemas económicos, con déficit, le han echado toda la asamblea de atrás. Ese es uno de los temas que yo creo que es el fondo del tema, está en la asamblea. Yo creo que esto es una maniobra para que la asamblea vea un gesto de la junta directiva, que diga, hemos echado a Garitano y tal, para intentar que le aprueben los resultados de la asamblea. Pero bueno.
Bueno. A ver qué pasa mañana en el césped, si es que hay partido. Esperemos que sí.
Eso es.
Dani, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta mañana.
Chao.
Adiós, hasta mañana.
Tornem al Camp Nou. Dóna'ns la signatura per Els Millors al Barça, la candidatura d'Emili Rousseau i Parés, i tria un regal de Reis, una pilota del Barça o un llibre d'en Minguella. Del 28 de desembre al 8 de gener, de 10 a 3, laborables de dilluns a divendres. Barça! Vine a l'estadi amb Barça! Els Millors al Barça. Barça!
Joan Laporta, precandidat a la presidència del Futbol Club Barcelona. Estimem el club. Respecte per la gestió. Rigor contrastat davant la presa de decisions. Tenir els millors professionals en totes les àrees de gestió i explotació. Fomentar les seccions del club que fan el Barça únic al món. Bàsquet, handbol, rugby, hoquei. Estimem el club. Estimem el Barça. Joan Laporta.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Vinga, obrim debat Esportscope amb l'Oliveros, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Què tal, Joan? Com estamos?
Com estamos? I amb el Tomàs Guas. Què tal, Tomàs?
Molt bé, xatos, vosaltres?
Bé, home, aquí estem passant la tarda. Bé, tot correcte. Pendents del
Reis,
ja venen els Reis.
Ràpid cap a casa.
Ja venen els Reis, hem d'anar ràpid a dormir d'hora.
Sí, posar la sabata.
Posar la sabata i el mitjó i el que faci falta.
I cunyat pels cabellos, cunyat.
T'has portat bé, Tomàs? Sí, no? Tomàs?
Estàs viajando, Tomàs?
L'hem perdut
ara mismo, sí. És una cosa, claro, voy por delante de los Reyes Magos, yo.
¿Qué vas, en un trenecico?
Sí, un trenecico, pip. Bien, ¿qué pasa?
Però vens cap aquí, vens cap aquí o vas cap allà?
No, vaig a Orient, vaig a buscar-los.
Molt bé. Per marcar-los el camí, ben fet.
No vaig al Camp Nou, que no hi ha ningú, ni a Cornellà tampoc.
I que es posin mascaretes, sobretot, eh?
Hombre, i tant.
Porque, Emilio, la cosa està cada vez más complicada, ¿eh? Otra vez.
Bueno, aquí me lo dices, aquí no, en las islas no se puede entrar sin PCR.
Ya.
O sea que, no, está, Me recuerdo que cuando empezó todo esto dijeron, no, porque los test, porque los PCR, que no se hacen, que no sé qué. Bueno, ahora todo el mundo tiene y se hace y tal y cual, y esto sigue igual.
Sí, o sea, sí, sí. Que... Bueno, estamos pendientes ahora de los PCR de la plantilla del Barça y sí. Estamos comentando también el tema de las elecciones, que yo es que lo veo muy complicado.
No, eso es imposible de hacer.
Yo creo que no se
no, porque además, no, porque además hay una cosa. A ver, yo no sé si se pueden hacer o no se puede hacer. No sé ni cuándo se pueden hacer. Pero hay una cosa que es evidente. Las restricciones de movimientos que ha decidido el gobierno de la Generalitat ayer, ¿vale? Van absolutamente en contra de la recogida de firmas.
Sí, sí, sí. Sí,
por
sí,
lo tanto...
Lo dificulta mucho.
Claro, por lo tanto, aquí hay una cosa que es clarísima. Es decir, si el gobierno, que ya en su tiempo forzó la dimisión de Bartomeu, acordaros que este es el mismo gobierno que un jueves decidió que se votara la moción de censura un sábado y estábamos en pleno merde, con perdón.
Sí, sí.
¿Vale? O sea, esa fue una decisión política evidente para ya ser la patada definitiva para el señor Bartomeu.
Que daban luz verde al voto de censura y a las pocas horas activaban restricciones muy severas.
Aquello fue una insensatez similar a la que se debería de evitar ahora, que es que siga adelante el proceso. Yo creo, ya no te digo teniendo los datos que tienen los que gobiernan. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que sobre todo porque si tú sigues con este calendario, yo personalmente creo que los únicos que pueden tener las firmas son Laporta y Font.
Solo dos.
Me cuesta muchísimo que los otros candidatos tengan posibilidad de conseguirlas.
És evident, Tomàs, que les restriccions... Ja el procés de recollida d'assignatures en una situació normal és difícil. En pandèmia encara més. Però amb les restriccions que hi ha ara en vigor... És molt complicat.
No, home, jo tot el que hem viscut tots anys enrere, pues era al Camp Nou, en un mercado persa, en algun sentit, una cosa divertida, allà les candidatures buscant, els socis, un dia de partit, coi, pues, havia un punt festiu, doncs, tot això, no? Que la mateixa dia de la selecció està que ho eren. Ara mateix, pues, ahir ho comentava al partidazo, municipal vol dir que tu no poses el poble al costat.
Clar, clar.
Com ho fem, això? No té cap sentit. Ara, si el que convé és que guanya el Foro, guanya la Porta, doncs endavant i crits els demés que es votin, que tampoc ho descarto, no? Però una cosa sensata és de dir, escolti, vostè no pot posar en solfa això amb aquestes circumstàncies. És evident, no?
Tal qual.
No, si al final serán en marzo, Emilio, que es cuando las había convocado.
Sí. Bueno, no, es que curiosamente, no es que nosotros estuviéramos de acuerdo o en contra, porque cada uno tiene su opinión personal, pero cuando hubo la crítica alrededor del bueno de Farré, que promovió el voto de censura, sí. Un punto era... Bueno, o los que defendían que eran inoportunos era porque bueno, ya estaba establecidas las elecciones, ya se sabía que había fecha para las elecciones y no tenía demasiado sentido. Y mira, al final todo esto ha evolucionado tan fatal que esas fechas se van a cumplir y por otro lado, pues nos hubiéramos a lo mejor ahorrado todo este aldarui que se ha organizado, claro.
O más allá del 20-21 de marzo.
Bueno.
Y Carles Tusquets seguirá al frente de la comisión gestora, ¿eh?
Claro.
Esa es otra.
Sí, bueno, es normal.
Mientras no haya elecciones, sí, claro.
Ha cambiado mucho, ¿eh, Carles Tusquets? Ha cambiado mucho, ¿eh?
Va más tranquilo, ¿no?
Después de meter varias patitas, ha cambiado mucho, ¿eh?
Él seguirá. No le gusta seguir, pero bueno, si hay que seguir,
bueno,
seguirá.
No se sabe si no le gusta seguir. No se sabe.
Bueno. Ell va arribar al Barça amb Núñez, a lo millor el supera.
Escolta, ja que us tinc els dos, hi ha certa tensió espanyol-Mallorca, Tomàs? Hi ha certa tensioneta, No?
Sí, però em sembla... Home, a veure, tot això comença el dia que el Luis García, que jo el tinc en gran apreci, perquè és un cachondo, diu que se sienten... un arbitratge amb el Fuenlabrada, un arbitratge contra el Mallorca, sembla ser. Sí. Diu, és que la pressió de Madrid i Barcelona, diu, coño, si a usted le pressiona el Leganés, el Alcorcón, el Fuenlabrada i l'Espanyol, no suba a primera perquè se morirà.
Sí, sí,
llavors, allò comença. I llavors el senyor del VAR de Las Palmas, pues un senyor que és de Palma. Bueno, escolti, l'àrbitre és riojano, que és el que el pita i el que el veu. Però bueno, estem una mica tranquils. Saps que et dic una cosa? Que a mi em sembla que el gran perill és l'Almeria.
A l'Almeria.
Jo amb el Mallorca ja el Mallorca ja conto, perquè el Mallorca és un equip que ve de primera divisió, li van fotre aquell Budimir, bueno, però és un equip que té una estructura, un entrenador. Ara, aquest senyor de l'Almeria, aquest nano Sadik aquest, pues, a Cornellà va ser un miracle guanyar-los. Van jugar molt bé. Llavors, ojito amb aquests d'Almeria, que són perillosos. Ah,
me dicen...
Mallorca... Ah,
me dicen que l'entrenador de l'Almeria, que és portuguès, és un crack, eh?
No, hombre, y el tiradito hay un jeque que es muy amigo de Messi, además, se ha puesto un tijero, ha hecho un equipo. Yo le vi jugar en el partido de Cornellà.
Juga molt bé.
Partido de primera división.
Bueno, cuidado que con Guti ese equipo no jugaba mal, ¿eh?
Sí. Tampoco, es que tiene futbolistas, hombre.
Ah, vale, lo digo porque...
Este lleva...
Lo digo porque con Guti hicieron lo que hicieron, pero no jugaba nada mal el equipo, ¿eh?
No. Estos han trinchado cuatro o cinco entrenadores sin ningún tipo de paciencia y el equipo muy bueno. El futbolista muy bueno.
De l'Espanyol parlem de seguida. Oli, Emilio, Tomás, gràcies, eh?
Un abrazo grande.
Un abrazo al Reis, que vagi bé.
Adéu.
Tornem al Camp Nou. Dóna'ns la signatura per Els Millors al Barça, la candidatura d'Emili Rossó i Parés. I tria un regal de Reis, una pilota del Barça o un llibre d'en Minguella. Del 28 de desembre al 8 de gener, de 10 a 3, laborables de dilluns a divendres. Vine a l'estadi amb Els Millors al Barça.
Regal de Reis pel Barça. Ens espera un partidàs a Sant Mamés i ho viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Dani Ruiz Bazán.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
De l'Espanyol parlem amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, què tal, Bajori? Bona tarda.
L'Espanyol té demà partit de Copa, jugar al camp del Burgos, al Plantío, però encara es parla de l'arbitratge de les Palmes i d'aquesta situació que comentàvem ara de certa tensió amb el Mallorca, no?
Sí, perquè això va d'ida i de venida, eh? De pont aeri. Com dèiem abans, veurem què passa a partir de que el comitè de competició digui sí o no a les al·legacions de l'Espanyol. Lluís López està pendent de saber si podrà jugar contra el Castelló. Jo crec que demà la titular. L'Espanyol espera per aquesta tarda o demà al matí la resolució primera del comitè de competició. L'altre dia, ho explicava ara el Tomàs, Luis García es va queixar de la pressió mediàtica de Barcelona, ja em diràs tu, de l'Espanyol, per pressionar els àrbitres. Avui ha parlat clar també, sense anomenar ningú, Vicente Moreno.
Una cosa es lo que se le dice y otra cosa es la que es la realidad, ¿no? Y ahí están las declaraciones que puedan haber hecho unos y otros, lo que ha podido hacer yo, ¿no? Entonces, al final, a la hora de opinar y decir... de lo que dice uno, yo creo que es importante escucharlo antes, ¿no? Y yo creo que no he hecho ninguna queja hasta ahora, y si he dicho algo ha sido lo mismo que ahora, ¿no? Que uno cuenta con esa posibilidad y que lo único que espera es que al final de temporada pues todo esté equilibrado como habitualmente suele pasar, sin más.
Tant de bo. Demà viatja amb avió charter a l'aeroport de Burgos. No sabia jo que a Burgos hi havia un aeroport, però sí.
Hi ha aeroports per tot arreu.
Hi ha un aeroport per tot arreu. 850 persones tindran la sort de passar fred al Plantío des de les 7 de la tarda. Molts suplents a l'Espanyol. Jugaran Àlex López, Campuzano i companyia. Veurem si Lluís López, com bé deia abans, un partit de Copa. A mi no m'agrada massa la Copa aquest any per l'Espanyol, perquè l'objectiu és la Lliga. Però Vicente Moreno, evidentment, vol seguir en competició.
El rival que tenim és molt bon equip de la categoria, pues que hidrata a lluitar per pujar de categories, també històric. Més la il·lusió, evident, que puguem tindre per passar l'eliminatòria, per jugar també contra un equip com l'Espanyol, pues, fa que sigui un partit en què anem a tindre una bona exigència. Per a poder guanyar anem a tindre que fer les coses bé.
Acabo amb un Espanyol vintage a l'Extremadura, l'any passat a segona, aquest any a segona B, nou conseller delegat, Ramon Robert. Nou director esportiu, Jordi Lardín.
Carai.
Juntament amb un inversor i amb Zoran Bekic, el famós agent de futbolistes, en compte d'Extremadura, i a treballar per intentar tornar a l'Extremadura a la competició de segona, almenys.
Quique, gràcies.
A tu, ciao.
Demà també en Copa del Rei, a les 6 tenim Cornellà Atlètic de Madrid, i a les 7, Olot, Osasuna, i el dijous Girona, Lugo i Penya Deportiva Sabadell. El Girona i el Sabadell que van empatar ahir a 0 un partit de Lliga. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
El Girona no és bon resultat.
No, arrenca l'any sense guanyar, el va acabar perdent a Tenerife, 2-0, en dos partits no ha vist porteria. Ahir, clarament, davant el Sabadell, a casa, Montilivi va notar moltíssim les baixes, les absències de mig camp cap endavant. Un Girona que és vuitè amb 29 punts, que li costa, vaja, és aquest efecte muntanya russa que va arrossegant el Girona des de l'inici de temporada, trobar la regularitat, quan no li falta el gol, té moltíssimes baixes que ha de suplir amb gent del filial, i a la recta final, al tram final de partit, va ser superior al Sabadell, inclús va disposar el conjunt arlequinat, el quadre ballesà, d'oportunitats per acabar guanyant l'enfrontament. Per tot, el discurs de Francisco Rodríguez després del derbi Girona-Sabadell és aquest.
Al final damos por bueno el empate porque los últimos 15 minutos ya han tenido una situación clara. Me preocupa que el equipo no gane, por supuesto que sí. Cualquier entrenador cuando su equipo no gana le preocupa y es momento de analizar. Pero yo digo que en segunda división esto va a ser así, que pensar en el próximo partido, intentar ganarlo, terminar la primera vuelta con 32.
Doncs de moment 32 punts, en té 29. El Girona està a 4 de la promoció per pujar i el proper partit, no de Lliga, sinó de Copa, és dijous a casa davant el Lugo a les 9 de la nit.
Això el Girona i el Sabadell, Víctor, quin balanç fan de l'empat aconseguit ahir?
Doncs que va ser com una victòria pel Sabadell, va empatir, com deia l'Albert, i una altra vegada una actuació estel·lar de Macay en porteria va evitar que perdessin. Surten reforçats amb l'empat a Montilivi. Ja deia Antoni Hidalgo en roda de premsa que els seus jugadors estan units amb ell, amb la seva idea, van a la mateixa direcció, i ahir un punt més ja són fora de la zona de descens, i aquesta és la valoració que feia Hidalgo.
Sí, sempre és molt bo sumar. En aquesta situació de 3 punts i un punt per l'empat i 3 per la victòria, doncs cada victòria és sort, no? Però bueno, estic content del que està fent l'equip, està creixent, i aquest és el camí. Però està clar que no hem fet res, que continuem en una situació delicada i que hem de millorar moltíssim en tots els aspectes per sumar més victòries, que és el que tots volem, però està clar que l'equip ara mateix està en una línia ascendent.
Ja estan preparant-se pel partit de Copa del Rei de dijous a les 7 de la tarda contra la Penya Deportiva. Avui han entrat al CAR de Sant Cugat amb alguns juvenils.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I demà a la tarda, a partir de les 6, tenim futbol al Camp Nou. Es juga el derbi català de la Lliga Femenina entre el Barça i l'Espanyol. Saludem a la jugadora del Barça, Marta Torrejón. Hola, Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, ja tocava, eh? 50 anys després torna el Barça femení, torna el futbol femení a l'estadi del Camp Nou. Ha plogut, eh?
I tant, però moltes ganes i molta il·lusió.
Què sentiu a 24 hores d'aquest partit i d'aquesta cita tan especial, Marta?
Doncs jo crec que com molta emoció, no? Molta il·lusió, perquè després de tant de temps poder tornar, no, al Camp Nou, i que sigui tan especial també amb un derbi i tota la situació que envolta, també el Dia de Reis, no? Jo crec que és tot com molt especial.
És com un reconeixement també a l'evolució del futbol femení en els últims anys, com un premi, no, Marta?
Sí, jo crec que sí, que això també és l'important, no? De veure com ha anat evolucionant i com mica en mica ens estem fent sentir, no? Ens estem més present i per aquí podem tornar a trepitjar aquesta gespa.
Sí. Tu vas debutar el 2004 a primera divisió amb l'Espanyol, el 2013 arribes al Barça, crec que continua sent la jugadora amb més partits amb la selecció espanyola, és així?
De moment crec que sí.
De moment sí, no? Vull dir que has viscut tot el procés d'evolució del futbol femení en els últims anys i no sé si tens la sensació, Marta, que tot això en els últims anys s'ha accelerat moltíssim.
Sí, jo crec que sí. Sobretot jo crec que amb els mèrits que s'han fet a la selecció espanyola, l'aconseguir classificar-nos a l'Eurocopa absoluta, després al Mundial de Canadà absolut, jo crec que això també ens va donar una mica més d'empenta, no?, de cara als mèrits de comunicació, que també ens ajuda molt a que el futbol femení es tornés una mica més visible, amb l'aposta que es fan també en els clubs, no? Jo crec que mica en mica hem anat evolucionant i en aquests últims anys s'ha anat accelerant. Jo crec que això no s'ha d'aturar, hem de continuar endavant i estar cada vegada millor.
És fantàstic que jugueu demà a l'estadi del Camp Nou, però és evident que aquest partit té una pega, que és que no hi haurà públic. Marta.
És una llàstima, però bueno, és un primer pas. Veurem si més endavant podem tornar a jugar un altre partit al Camp Nou i ojalà sí que en públic, però la situació és la que és, el principal és la salut i la responsabilitat individual de cadascú amb aquesta pandèmia que estem vivint, Per tant, és el que toca i tot i així ho disfrutarem al màxim.
Uh-huh. A nivell esportiu, Marta, és evident que vosaltres esteu sortint aquesta temporada a la Lliga, aneu de golejada en golejada, heu jugat 10 partits, 10 victòries, teniu una mitjana que em sembla que està per sobre dels 5 gols per partit. L'Espanyol no està tan malament com la temporada passada, però tampoc està massa bé. Claríssimes favorites, Marta.
Bueno, evidentment portem una molt bona ratxa, això és evident, però al final potser penses que és un tòpic, però és que un derbi és un derbi i es pot donar qualsevol cosa, qualsevol resultat, perquè nosaltres sortirem molt intensos com estem fent últimament, no? Des del primer moment, sense relaxació i sabent que és un partit molt important, molt especial i que pot passar qualsevol cosa.
Perfecte, Marta, doncs a gaudir molt de l'experiència. Gràcies per atendre'ns, estarem pendents, que vagi tot molt bé demà.
Molt bé, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Igualment, Marta, gràcies. Saluda la Sílvia Ortiz. Hola, Sílvia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Ha estat pendent de la roda de premsa del míster.
Sí, t'ho deia ara la Marta Torrejón, eh? Encara que sigui doncs a públic, no deixa de ser una cita històrica, primer partit del femení al Camp Nou, demà a les 6 de la tarda contra l'Espanyola, celebra com a homenatge a les pioneres del Barça, 50 anys després del primer partit que va jugar a l'estadi Les Dones de la Ciutat de Barcelona, considerat embrió de l'actual secció femenina. Serà un partit especial per jugadores com Marta Torrejón, com Alexia, com Mariona Caldentey, que porten molts anys a la casa, i també pel tècnic Lluís Cortés.
Para nosotros es un premio muy grande. O sea, yo vengo de un fútbol muy humilde, de jugar en campos de tierra, donde venían a ver los partidos. Pero a lo mejor algún padre, alguna madre de alguna jugadora sí venían, si no hacía mucho frío en Lleida. Y ahora pasaremos a jugar al Camp Nou, sin público sí, pero en el Camp Nou, ¿no? O sea, en el estadio más grande, no de dimensiones, pero sí el más grande de donde puedes jugar, ¿no?
Per tant, arriba aquesta fita 5 anys després de convertir-se en secció professional, després de guanyar una lliga, de jugar una final de la Champions, un altre dia històric. Avui, precisament, l'Espanyol ha anunciat 2 positius per coronavirus a les seves files, a les proves fetes ahir, sense especificar si són jugadores o tècnics. El que sí que diu el comunicat del club és que les persones afectades es troben bé.
Sílvia, gràcies.
Adéu.
9 minuts i les 4.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Este miércoles llegan los Reyes.
¡Ya están aquí de nuevo!
Y vienen cargaditos de partidos.
¡Ay, qué bonito!
Desde las 5, la segunda jornada de la Copa del Rey en COPE.
¡Hay bombazos!
Cornellá Atlético de Madrid, Burgos Español, Deportivo de la Coruña a la vez y mucho más.
Espera que pasa todo a la vez.
Y además, partido de Liga. Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Vive una tarde de fútbol con los Reyes de la Radio Deportiva. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
La gente se gira para verme. Normal, tengo cara de Línea Directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? Por su elaboración artesanal con masa madre, su exquisita fruta, su nata de siempre y por la gran sorpresa que llevan este año.
Hasta el 6 de enero descubre tu sorpresa de belleza en los roscones del Corte Inglés y además puedes ganar suscripciones a El Corte Inglés Plus.
Solo en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A veure, que tenim notícia d'última hora. Elena Condis, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Respirem tranquils, no?
Sí, perquè tots els jugadors han donat negatiu en els tests PCR d'aquest matí. No hi ha cap nou cas de contagi, tret dels 2 membres de l'estaf tècnic que es van comunicar ahir a la nit. Per tant, com estava previst, l'entrenament que s'ha ajornat d'aquest matí serà aquesta tarda. a partir de les 6 i la roda de premsa de Koeman, que estava prevista aquest migdia, es farà un cop acabi la sessió a les 19:45 del vespre. Parlarà Ronald Koeman en roda de premsa telemàtica i després coneixerem la llista de convocats que viatgen demà a Bilbao per jugar aquest partit ajornat de la jornada 2 de Lliga a Sant Mamés demà a les 9 de la nit.
Perfecte, bona notícia. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Anem al bàsquet, Albert, per parlar de les derrotes ahir, malauradament, del Joventut i l'Andorra.
Sí, recordem que eren dos partits que quedaven pendents i que en aquest cas es recuperaven de la 11a jornada de la Lliga Endesa. Un no tenia molta afectació directa, que és el de la penya. La veritat és que el València està en ratxa. 80, Joventut de Badalona, 91, València Bàsquet. Però l'altre sí que tenia incidència directa perquè estem parlant de la lluita per la Copa i aquesta derrota, 69-75 del Morabanc Andorra a casa davant el Reial Madrid, a banda de reforçar el liderat del conjunt blanc, en solitari fa que el Morabanc Andorra, a falta d'una jornada pel tall, quedi sense opcions de classificar-se i ocupar l'última plaça que dona dret a disputar la Copa a Madrid. Així ho veu, després del 69-75, Ivon Navarro, el tècnic del Morabanc.
Sabíem, en la situació en la que estàvem, sabíem que aquesto del Covid no iba a ser gratis, no podia ser gratis, i que tenia una penalització. I a més, hem trobat aquestes lesions i no hem estat al nivell que ens agradaria aquest mes. Teníem bastants problemes per pensar en la Copa. Mai ha estat la principal motivació, perquè en el camí hi ha coses que hem de fer millor i hem d'estar centrats en això abans de pensar en la Copa.
La Copa queda una plaça i tres equips, tres aspirants. Serà el proper cap de setmana Unicaja, UCAM de Múrcia i Baxi Manresa.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I el Barça de Futbol Sala, que continua punxant a la Lliga. Ahir empata a Antequera i es jugarà en el proper partit la seva presència a la Copa. Àlex Andrés, bona tarda.
Bona tarda, així és. El Barça se la jugarà el diumenge 17 davant el Rivera Navarra. Els blaugrana van deixar escapar i la victòria en el tram final del partit que els hagués donat l'accés directe a Copa. Ara, però, hauran d'esperar l'última jornada de la primera volta per classificar-se. Els Andreu Plaza ahir es van avançar en dues ocasions amb gols de Ferrao i Lozano, però es topaven amb la reaplica de l'Antequera. Precisament, el tècnic blaugrana es queixa de falta d'intensitat. Escoltem-lo.
És molt difícil guanyar partits, però sobretot és difícil si tu no estàs al nivell que has esperat. Jo crec que avui nosaltres amb la pilota no hem estat malament, però sense la pilota no hem estat bé. No hem estat bé no al nivell que jo volia, no? d'intensitat de joc. Defensiu, sobretot.
Així doncs, empat a dos entre un Antequera candidat al descens i un Barça que té una setmana amb molts compromisos importants. El següent, la Supercopa d'Espanya, el proper dilluns davant l'Inter Movistar.
Gràcies, Àlex. Actualitzem el Dakar. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Valleri, bona tarda.
La jornada avui marcada pels problemes de Carlos Sainz.
Sí, Sainz se ha dejado 31 minutos después de tomar un camino equivocado y perderse por un error en la lectura del libro de ruta cuando era primero. Ahora el madrileño es cuarto a 33 minutos en la general del líder Peter Hansel, con lo que las opciones de ganar su cuarto Dakar se complican notablemente. Sainz, contrariado.
No ha estat un bon dia per nosaltres. El Lucas s'ha equivocat en un wake point i això ens ha acabat provocant un gran problema.
Aratillat ha ganado la etapa, la tercera de este rally, y se sitúa segundo en la general, a 5 de Peter Hansel. El francés Serradori es tercero. Roma, en cuanto al catalán, es décimo primero, a 1:05. Y Esteves, número 30, a 2 horas. En cuanto a las motos, Joan Barreda, también problemas para el de Castellón, se ha perdido en el liderato en beneficio del americano House. La victoria en la etapa ha sido para el australiano Toby Price, seguido de Benavides. Laia Sanz ha sido la 28 en la general. Primero House, de Sultret es segundo, Price tercero, Barreda octavo a 8 minutos. Y por lo que hace referencia a los catalanes, 15º Oriol Mena, 23 Pedrero, 27 Betriu y 29 Laia Sanz.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Minut i mig i les 4, Gil, vostè remata.
Ara que ja sabem que la plantilla del Barça, recordem-ho, acaba de donar negatiu en aquests PCRs, no caldrà que recordem el brillant palmarès de Marcelino García Toral contra el Futbol Club Barcelona.
No, no caldrà, no caldrà.
L'últim que s'apunta a ajornar les eleccions, Jordi Cardoner, en declaracions recollides per Mundo Deportivo, urgeix a ajornar el procés electoral i de cara a aquest Cornellà Atlético de Madrid, Simeone ha treballat, sembla ser que sense Trippier, Suárez, Lemar, Hermoso, Llorente, Coque, Ni, Yannick Carrasco, que descansarien en aquesta eliminatòria contra el conjunt verd i blanc. L'últim, que dona positiu per Covid-19, pilot de McLaren, Lando Norris.
Gràcies, Gil, a dormir d'hora avui, eh?
A fer bondat.
Que vagi bé.
Adéu, demà t'explico.
El carbó que t'han portat. Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. S'han d'ajornar les eleccions a la presidència del Barça. Creieu que sí, 29% només, que no, el 71%. I en clau espanyol, us preguntem avui si demà l'Espanyol ha de jugar contra el Burgos partit de Copa amb suplents o amb titulars. Ho teniu claríssim? Creieu que amb suplents només l'11%, que amb els titulars el 89%. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot, cuideu-vos molt i que us portin moltes coses als Reis. Que vagi bé.